Com esteu? Benvinguts al canal esportiu del dimecres avui 3 de novembre del 2021. Un canal esportiu d'avui molt atapeït. Parlarem dels marcadors del cap de setmana del món del futbol. També l'apunt esportiu d'hoquei patins que ens fa l'Enric Vidal, el de pàdel que ens fa l'entrenador Ciuler de la Raúl Valladez, i també escoltarem l'entrevista amb Manel Rodríguez que vam tenir ahir dins del Penedès en xarxa. Anem per feina, doncs, i comencem. Canal 20 Ràdio. Comencem, com sempre fem els dimecres, amb l'hoquei patins, l'apunt que ens porta el nostre company Enric Vidal. Endavant, Enric.
Durant el darrer cap de setmana del 30 i el 31 d'octubre i també durant el dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, es van disputar diversos partits en el món de l'hoquei patins que tot seguit repassarem en aquest darrer cap de setmana. Concretament, es van disputar partits de la Hockey Lliga Plata, del grup nord i també del grup sud, i també es van acabar de jugar els dos partits que faltaven de la jornada 8 de la Parlem Hockey Lliga, que recordem que ja s'ha aturat fins a finals de novembre a causa de l'Europeu d'Hoquei Patins, que també tot seguit comentarem. Comencem, doncs, aquest comentari d'avui, el dimecres, dia 3 de novembre d'aquest 2021, repassant els dos partits que comentàvem que restaven per disputar de la jornada 8 de la Parlem Hockey Lliga, que eren el Club Patí Manlleu contra l'Igualada i també el Caldes contra el Palafrugell. Pel que fa al Club Patí Manlleu contra l'Igualada, la victòria va ser pel Club Patí Manlleu per 3-2 en un partit molt igualat davant d'una Igualada que sembla que no acaba d'aixecar el vol en aquest inici de competició. I pel que fa al Caldes contra el Palafrugell, victòria del conjunt de Caldes de Montbui que sembla que va revifant, en aquest cas, el vol en aquesta competició després d'un mal inici de temporada del conjunt blanc i blau. Tot seguit passem a repassar la Hockey Lliga Plata, competició que no s'atura, ja que els equips no tenen jugadors que han de disputar l'Europeu d'Hockey Patins, que, com hem comentat, doncs, tot seguit repassarem. Però primer repassem els marcadors d'aquesta Hockey Lliga Plata, concretament de la jornada 3 dels dos grups, i comencem pel grup nord, el grup on hi ha diversos equips catalans, com ja sabeu, com la Secció Deportiva d'Espanyol, el Sant Feliu de Codines, el Vendrell, entre d'altres. Els marcadors d'aquesta tercera jornada del grup nord de l'Hockey Plata van ser els següents: Rochapea de Pamplona 4, Sant Feliu de Codines 9, Jolaseta de Quetxo 2, Tordera 5, Seccions Deportives Espanyol 4, Lloret 2, Arenys de Munt 2, Deportiu Liceo B 4, Vendrell 1, Domenicos de Corunya 1 i, per últim, Club Companyia de Maria de Corunya 4, Mataró 5. Per tant, en aquest grup podem veure com el Deportiu Liceo B de moment es posa al capdavant, per tant, bona temporada de moment de la filial del conjunt gallec, i pel que fa a la part alta de la taula classificatòria d'aquest grup nord podem veure diversos equips catalans com el Club Petit Tordera, el Sant Feliu de Codines o el Mataró. Per tant, competició de moment igualada, que esperem que continuï així amb aquest bon nivell de joc. Pel que fa al grup sud d'aquesta competició de la Hockey Lliga Plata, el grup del Club Patí Vilafranca també es va disputar la tercera jornada de competició, que va deixar els següents marcadors: Club Patí Ribes de Madrid 5, Club Patí Taradell 1, Club Patí Vilanova 4, Sant Cugat del Vallès 5, Club Patí Vilafranca 5, Barça B 5, Sant Just 5, El Picat 5, Club Patí Raspeig de Sant Vicenç 3, Xumassanet 5 i, per últim, Olot 3, Club Patí Vic 4. En aquesta jornada destaquem, evidentment, l'empat del Club Patí Vilafranca a casa contra el filial del Futbol Club Barcelona. Comentàvem la setmana passada que el conjunt blaugrana sempre és un conjunt complicat, que sempre té diversos jugadors que van ascendint al primer equip i que van baixant. Per tant, sempre és un equip amb una molt bona plantilla que posa les coses complicades als rivals amb els quals juga. Tot i l'empat, el Club Patí Vilafranca manté la segona posició de moment. Bon inici de temporada de l'equip d'Antoni Porta, que esperem que pugui continuar així i que es pugui mantenir en aquestes places altes de la classificació. I finalment assolir l'esperat ascens, al qual el Club Patí Vilafranca l'any passat es va quedar a les portes davant d'aquell tràgic partit contra el Palafrugell que va acabar amb un mal resultat per l'equip vilafranquí. Tot seguit, repassem el calendari previst per aquest proper cap de setmana del 6 i el 7 de novembre. Tot seguit, repassarem l'Eurocopa d'hoquei patins, l'europeu, si ho podem dir d'aquesta manera. Però primer repassem el calendari de la Hockey Lliga Plata per aquest proper Cap de setmana on es jugarà la quarta jornada amb tota normalitat, ja que, com hem dit, no s'atura la competició. I en el grup nord, com dèiem, es disputarà la jornada 4 de la competició, que deixarà els següents partits. Deportivo Liceo B contra Seccions Deportives Espanyol, Dominicos de Coruña contra Arenys de Munt, Mataró contra Jolaseta de Quecho, Tordera contra Rochapea de Pamplona, Sant Feliu de Codines contra Vendrell i, per últim, Lloret contra Club Deportivo Companyia de Maria de Coruña. En el grup sud, en el grup del Club Patí Vilafranca, també, evidentment, es jugarà la quarta jornada de competició, que deixarà els següents partits. Club Patí Taradell contra Sant Just, Club Patí Vic contra Club Patins Respeits de Sant Vicenç, El Picat contra Club Patí Vilanova, Xiu Massanet contra Club Patins Ribes de Madrid, Sant Cugat del Vallès contra Club Patí Vilafranca i, per últim, Barça B contra Olot. Per tant, en aquesta quarta jornada, el Vilafranca, que visitarà la sempre complicada pista del Sant Cugat del Vallès, equip que en aquests moments ocupa la cinquena plaça d'aquest grup sud de la Hockey Plata amb 6 punts en 3 partits aconseguits. De moment, el Sant Cugat aspira a ser un dels equips punters d'aquest grup sud de la categoria, ja que l'any passat també ja va realitzar una molt bona temporada. De moment, el conjunt del Vallès va començar la Lliga amb una derrota contra el sempre complicat Club Patí Vic en la segona jornada, que va guanyar clarament a la pista del Futbol Club Barcelona B per 2-9, i en aquesta tercera jornada el conjunt de Sant Cugat ha tornat a guanyar a la complicada pista del Club Patí Vilanova, que de moment doncs, ha sumat un punt en 3 jornades, però ha perdut tots els partits per la mínima el conjunt del Garraf, així que també esperem que el conjunt verd i blanc pugui sortir d'aquest mal inici de temporada. Pel que fa al Sant Cugat del Vallès, doncs, rival complicat els que es trobarà al Club Patí Vilafranca i, a més, en el partit que es disputarà a la pista del Vallès. Per tant, el Vilafranca, que haurà de fer un molt bon partit per tal d'obtenir els 3 punts que continuïn ajudant a l'equip d'Antoni Porta a mantenir-se en aquesta part alta del grup sud de la Hockey Plata. Dit això, i havent repassat aquests 2 marcadors que restaven de la Hockey Lliga, de la Parlem Hockey Lliga, i també havent repassat els marcadors i el calendari de la Hockey Plata, repassem l'europeu d'hoquei patins per primera vegada en aquest comentari setmanal d'hoquei patins d'aquesta temporada 2021-2022. Europeu que de manera excepcional es disputarà durant el mes de novembre. Ja sabem alguns que el món de l'hoquei patins doncs, a vegades fa coses força estranyes, doncs en aquest cas ens n'hem trobat una més que ens apuntem a la nostra llibreta d'anècdotes en l'hoquei patins, i és que aquest europeu es disputarà del 15 al 20 de novembre a la ciutat portuguesa de Paredes, i on hi jugaran les seleccions d'Itàlia, França, Espanya, Andorra, Portugal i, per últim, Alemanya. Per tant, tenim 6 seleccions que disputaran un format de competició d'una sola lliga, per tant, tots els equips jugaran una vegada tots contra tots, i llavors, durant els dies 15 i 19 de novembre, es disputarà aquesta primera fase, jugant a partit diari les seleccions, i el dia 20 de novembre que es disputaran les finals, és a dir, el primer i el segon classificat jugaran entre ells pel títol, el tercer i el quart pel tercer i el quart lloc, i evidentment el cinquè i el sisè pel cinquè i el sisè lloc. Per tant, format de competició força senzill, el d'aquest europeu 2021 d'hoquei patins, que doncs, realment no és mala idea disputar l'europeu d'hoquei patins, ja que doncs, a l'estiu no es va poder celebrar per motius sanitaris, interpretem, però també aturar les principals competicions d'hoquei patins, com ara la Parlem Hockey Lliga o la Lliga Italiana o la Portuguesa, doncs també no podria ser una molt bona idea formulada per el Comitè Europeu d'Hoquei Patins i també per les federacions corresponents. Per tant, tenim aquest calendari que ja anirem detallant en propers comentaris. Per més que res, avui ens fem la idea que la primera fase serà del 15 al 19 de novembre, amb una lligueta entre aquestes 6 seleccions que acabem de comentar, que doncs, realment esperem que el nivell sigui força alt. Itàlia, França, Espanya i Portugal, evidentment, estan cridades a ser les principals favorites per tal de guanyar aquest títol, però també Andorra i Alemanya són 2 seleccions que poden donar la sorpresa en aquest europeu, sobretot Andorra, que esperem que pugui fer un bon europeu i que pugui disputar tots els partits davant de seleccions fortes, com hem comentat, com Itàlia, Portugal o Espanya. Per tant, havent repassat aquest calendari de l'Europeu d'Hockey Patins i també els marcadors i el calendari de la Parlem Hockey Lliga i també de la Hockey Plata, Deixem aquest comentari per avui i tornem la setmana vinent amb més hoquei plata i amb més europeu d'hoquei patins. 107.0
FM. I després de l'hoquei patins, i com aquest cap de setmana no hi ha hagut competició al món de la cistella, amb el que parlarem doncs, és de la jornada del cap de setmana dels marcadors del món del futbol. Comencem amb la tercera divisió, grup cinquè, aquesta tercera divisió Real Federación Española de Fútbol, on el Futbol Club Vilafranca no va poder sumar la tercera victòria consecutiva i es va deixar dos punts al municipal davant del Sant Cristóbal. Empat a zero del Vilafranca davant d'un equip que es troba per sobre dels vilafranquins, només un punt més, i són 600 a la classificació. Els marcadors d'aquesta jornada número 9, on descansava l'Hospitalet Centre Esports, Manresa 0, Girona B 0, Castelldefels 2, Fundació Esportiva Grama 1, Sant Andreu 2, Peralada 0, Lot 3, Escó 0, Figueres 0, Poble de Mafumet 0, Vilassat 2, Escola Esportiva Guinaueta 0 i Sants 3, Granollers 0. El líder és el Peralada, però empatat a punts amb dos equips més, Olot i Girona B. Tots tres tenen 17 punts. El Peralada, però, amb un partit menys. Ja ha descansat l'equip gironí. El Sant Andreu té 16 punts, el Vilassar i el Sant Cristóbal 14. La Fundació Esportiva Grama i el Vilafranca, juntament amb el Manresa, en tenen 13. Vilafranquins i manresans també amb 8 partits jugats. Vol dir que ja han descansat. No ho han fet encara Olot, Girona B, Sant Andreu, Vilassar, Sant Cristóbal i Fundació Esportiva Grama. Què vol dir això? Que de sumar els 3 punts, comptant doncs, que porten un partit menys que aquests equips, el Vilafranca amb 16 es posaria quarta a la classificació només a un punt dels líders. Menys el Peralada, que sí que porta els mateixos partits jugats que el Vilafranca. El Poble de Mafumet té 11 punts i és desè, Sants i Hospitalet en tenen 10, 9 per Figueres, 7 per Castelldefels, Granollers i Escó tenen 6 i tanca l'Escola Esportiva Guinaueta amb 5 punts. El proper rival dels vilafranquins, 3 quarts de 12 del migdia de diumenge, la Fundació Esportiva Grama, un altre dels equips diguem que lluiten doncs, per aquestes places, empatat a punts a 13 amb el Vilafranca. Passem a la segona catalana, grup segon. Aquesta jornada descansava el Moja. Després escoltarem l'entrevista que vam tenir amb l'entrenador del Moja, amb el Manel Rodríguez, entrevista que vau poder escoltar el passat dimarts, ahir, al programa Penedès en xarxa. Al final, com dèiem, d'aquest repàs dels marcadors escoltareu doncs, aquesta entrevista, com ja també hem comentat amb titulars. Els partits i marcadors d'aquesta jornada 5, amb aquesta segona catalana grup segon, Olivella 2, Montserrat d'Igualada 2, Cubelles 1, Sant Quirze del Vallès 0, Mariano Poblet 3, Fundació Esportiva, Fundació Atleti Vilafranca 1, Terlenca 3, Òdena 2, Prat B 1, Sitges 3, Sant Mauro 5, Sant Andreu de la Barca 2 i Sporting Gavà 3, Atlètic Prat Delta 2, el líder, el Mariano Poblet i el Sitges, els dos amb 12 punts, Terlenca en té 10, 9, Sant Andreu, amb 7 punts, Montserrat d'Igualada, Sporting Gavà i Sant Mauro, amb 6, Cubelles, Fundació Atlètic Vilafranca i Atlètic Prat Delta, l'Olivella en té 5, el Moja i el Prat B 4, Òdena i Sant Quirze 2. El proper rival del Moja, el Camp dels Pins, dissabte a les 5, l'Olivella. Important aquests 3 punts, com també ens comentava l'entrevista a l'entrenador del Moja, el Manel Rodríguez. Els altres partits, Sant Quirze del Vallès, Sant Mauro, Òdena, Prat B, Fundació Atlètic Vilafranca, Cubelles, Montserrat d'Igualada, Terlenca, Atlètic Prat Delta, Mariano Poblet, Sitges, Sporting Gavà i descansar aquesta jornada al Sant Andreu de la Barca. Grup 12 de la tercera catalana. Aquests marcadors, jornada 7, Les Cabanyes 0, Vilanova del Camí 2, Ribes 2, La Pobla de Caramunt 4, Penyajova 9, Piera 0, Ateneu Igualadí 1, Montbui 1, Bases Pirell i les Clotes 4, Almúnia 0, Riudovilles 4, Torrellenc 1, Masquefa 1, Atlètic Vilanova 3, Anoia 1, Sitges B 1. Descansava la Granada, líder la Penyajova i el Ribes, els dos amb 18 punts, 16 per Riudovilles, 14 per Sitges B, amb 13 a la Pobla de Claramunt, amb 10 a Noia i Vilanova del Camí, la Múnia, 9 per Atlètic Vilanova, 8 per Les Cabanyes, 7 per Espirall, la Granada i Montbui. El Torrellenc en té 4, també 4 al Piera, Ateneu, Igualadí i Masquefa tanquen amb 2 punts. El proper cap de setmana, jornada 8, Montbui, Bases, Pirai, Sitges B, Masquefa, Vilanova, Del Camí, Penya Jove, les Roquetes, Torrellenc, Anoia, la Granada, les Cabanyes, Piera, Ribes, la Pobla, Clenamunt, Riu de Villes i Atlètic, Vilanova, Ateneu, Igualadí. Descansa aquesta jornada l'equip de la Múnia. Anem per al grup desè de la quarta catalana amb un Molanta que va aconseguir la victòria aquest cap de setmana. Victòria important dels molantencs. Guanyava el camp de l'Hortonenc, Sant Llorenç d'Hortons. Suma el Molanta, doncs, la tercera victòria de la temporada. Victòria per 2-4. Els marcadors, els altres marcadors d'aquesta jornada 6, Capellades B0, Martinenca 7, Monjos 1, Base Vilanova 4, Pujalba 1, Gelida 2, Canyelles 6, Olivella B 1, Can Cartró 6, Sant Sadurní 1 i, sorprenent el marcador, Quintinenc 2, Avinyonet 3. S'ha ajornat el Sant Pau d'Ordal, Sant Cugat, degut a positius amb el Sant Pau d'Ordal. Can Cartró, líder en solitari, amb 16 punts, seguit de Gelida i Quintinenc, amb 13, amb 11, Base Vilanova. 10 punts per Sant Pere Molanta, Sant Pau d'Ordal i Hortonenc, els molantencs cinquens. 9 per Sant Sadurní, 8 per Martinenca, 7 per Puigdalba, 6 per Canyelles i Sant Cugat, amb 4 Avinyonet, amb 3 Olivella B i Monjos, i tanca amb 0 punts el Capellades B. El proper cap de setmana, el Molanta rebrà el diumenge a les 12 l'Olivella B, una bona oportunitat per intentar sumar la quarta victòria de la temporada. La resta de la setena jornada, Sant Cugat, Can Cartró, Base Vilanova, Puigdalba, Hortonenc, Monjos, Avinyonet, Sant Pau d'Ordal, Martinenca, Canyelles, Sant Sadurní, Capellades B i Gelida, Quintinenc. Futbol femení, preferent femenina i victòria aplastant de la Fundació Atlètic Vilafranca, la primera victòria de la temporada al camp del Verdú Vall del Corb, 0-8. La jornada 7 ens va deixar aquests altres marcadors, Igualada 2, Pallejà 2, Andorra 0, Viladecans 1, Femení Manuel Lanzarote 6, Fundació Acadèmia L'Hospitalet 3 i Fundació Unió Esportiva Cornellà 3, AMB 1. Descansava el Sant Cugat. El Cornellà, líder amb 16 punts, 15 per AMB, 14 per Igualada, 13 per Pallejà, 12 per Sant Cugat, 9 per Femení Manuel Lanzarote, amb 7 Viladecans, la Fundació Acadèmia L'Hospitalet té 6 punts, la Fundació Atlètic Vilafranca 9è amb 4 i no han puntuat ni Andorra ni Verdú Vall del Corb. La Fundació Unió Esportiva Cornellà, el proper rival, els líders, el dissabte al Municipal de Vilafranca a les 8. Viladecans, Femení Manuel Lanzarote, Fundació Acadèmia L'Hospitalet Igualada, AMB, Andorra i Sant Cugat, Verdú Vell del Cor, descansa el Pallejà aquesta propera jornada número 8. I acabem amb la segona catalana femenina, jornada 4, Escola de Futbol Base Vendrell 0, Gimnàstic de Tarragona 1, Rapitenca 3, Subirat 0, Fundació Base Reus 0, Cubella 0, Avinyonet 0, La Plana Femení 15, Morell 9, Reus 0 i Vilanova 3, tancat 1. Descansava el Tarraco, Morell, Gimnàstic de Tarragona, Tarraco i Rapitenca, tots 4 equips amb 9 punts. 6 per La Plana Femení, Fundació Base Reus i Vilanova, amb 3, Cubelles i Escola Futbol Base Vendrell, i no han puntuat l'equip del Reus, el Tancat, els Subirats i l'Avinyonet. La propera jornada, Cubella, Rapitenca, La Plana Femení, Escola Futbol Base Vendrell, Reus, Avinyonet, Subirats, Vilanova, Tarraco, Fundació Base Reus, Tancat, Morell, descansa el Gimnàstic de Tarragona. Parlant amb l'entrenador, amb el nou entrenador del Moja, Manel Rodríguez, un conegudíssim doncs, entrenador amb banquetes doncs, conegudes com Sitges, Vilanova, Joventut Ribetana, Sant Mauro i molts anys al Vilafranca. Manel, bon dia.
Bon dia, què tal, Armand? Què tal?
6 anys, no? 6 anys a Vilafranca. Bueno, 9 si comptem els 3 com a jugador, no?
Sí, sí, molts anys. 9 anys i molt bons records. Sí, sí. 9 temporades, 3 com a jugador i 6 com a entrenador. Sí, sí.
I tornem al Penedès, al Moja. Suposo que molt il·lusionat.
Bueno, sí, hi ha moltes ganes, sí, sí, ja vaig dir el seu dia que era una de les coses que volia fer perquè feia temps que havia sortit de Vilafranca i sempre queda aquella morrinya del Penedès de tantes temporades entrenant aquí, amb la gent d'aquí, amb els jugadors, directius, amics que tens, clar, que amb tant de temps pues, es van fent I, ostres, tornar ha sigut com tornar a començar una mica com aquell... Clar, jo com vaig entrar a Vilafranca d'entrenador era molt jove, jo vaig entrenar a Vilafranca amb 33 o 34 anys i, bueno, i va ser tornar una mica enrere i tornar a veure molta gent que feia temps que no veia, parlant gent que venen al camp, que venen a saludar, està molt bé. Això és que, a part de la il·lusió que ja dona el fet d'entrenar un equip com el Moja, que per mi és un molt bon equip, és un club important del Penedès, doncs també el fet de trobar-te amb molta gent que fa anys que no veus i a més doncs també està molt bé i així estem, amb molta il·lusió de tirar endavant aquest projecte.
Vens de la mà d'un gran porter també, que va deixar empremta al Penedès i entre altres equips també el Moja, el Mario, no?
Sí, amb el Mario, que és el que porta un poc el tema dels porters, i bueno, també m'ajuda una miqueta amb l'equip, i sí, entre tots, l'Àlex, que també està a la base de la Zolèrdola, també s'està de segon amb mi. Bueno, tenim un cos tècnic bastant, jo penso que bastant maco, i treballant amb aquests nanos que estan treballant amb moltes ganes, jo penso que els resultats aviat arribaran i podrem gaudir molt aquest any, perquè la veritat és que ja ho estem fent.
De fet, és el que t'anava a dir, no? Una mica, tot just acabem de començar, és complicat doncs fer balanç una mica, però sí que és veritat que el Moja, doncs, amb nou entrenador, amb noves maneres de jugar a futbol, perquè el nou entrenador sempre aporta coses noves, tot just portem quatre partits, se n'ha guanyat un, tot i que sigui d'aquesta manera, no? Una mica doncs, als despatxos, però un partit que mereixia guanyar, que de fet doncs vau empatar un, però que mereixia guanyar. Porteu quatre punts. S'han lluitat, menys potser el partit del Montserrat, igual la resta doncs, hi vau estar, amb aquest partit amb el Sitges, amb 4-3, un partit vibrant. Les coses, de moment, sembla que van bé i s'ha de tenir una mica de paciència, no?
Sí, jo penso que l'únic partit que ens podem retreure coses és l'últim que vam fer a Igualada, que no vam estar bé, l'equip no... I tot i així va haver moments que si haguéssim estat encertats, doncs haguéssim pogut li donar la volta al partit, perquè realment ens hem posat per davant i després a la segona part vam tindre algun moment bo i a partir d'aquí doncs, ens vam fer un gol al tercer i l'equip ja es va caure. Però fet d'aquest partit jo penso que els altres partits tots han estat molt competits, molt disputats, molt ben jugats... Òdena, potser la primera part no és correcta en alguns moments, es penalitza molt alguna errada puntual i això ens té un pèl de confiança, però la segona part l'equip reacciona amb un 0-2 i acaba empatant. Si penso que sí, inclús a l'haver perdut aquell partit, potser s'està més just un empat, perquè és una segona part també molt bona. I el primer partit, com dius tu, l'equip va competir molt bé. Haguéssim pogut a la primera part sentenciar el partit, no ho vam fer, i a la segona, doncs, amb un penal tonto al final, doncs, se'ns va escapar la victòria. No? Però hem competit molt bé aquests tres partits i les sensacions han estat molt bones. Però ja et dic, potser la segona part d'Òdena, on l'equip, en encaixar el tercer gol, doncs, perd una miqueta la confiança, també portaven baixes importants, i això també es va notar, i l'equip acaba golejat. Però tot aquest partit, penso que fins ara no es pot, inclús de dir que l'altra temporada l'equip ha competit molt bé, les coses estan sortint, hi ha molta gent jove, molta gent nova, aquesta gent està treballant molt bé, ho està assimilant tot molt ràpid, i jo penso que aviat arribaran les victòries, perquè l'equip ha donat ja símptomes molt bons de que la cosa pot funcionar molt bé.
De fet, suposo que aquesta jornada de descans que heu tingut per carregar piles i sobretot per recuperar lesionats, no? L'altre dia, l'últim partit, doncs, només podies comptar amb tres jugadors, em penso al banquet i amb el porter suplent. Bé, es necessita doncs carregar piles i recuperar, no?
Sí, recuperem algun jugador, en parlem algun altre, tenim algunes circumstàncies que a vegades ens condicionen, com que hi ha algun jugador que després té aquesta setmana que treballa i això també fa que no puguin estar. Bueno, tenim les nostres circumstàncies, però al final, bueno, ja ho sabíem, això no s'excusa per res i hem de seguir treballant. Baixes n'hi haurà sempre, tots els equips tenen baixes. Sí que és cert que nosaltres en alguna posició doncs, ens perjudica molt perquè tenim alguna mancança en quant a número d'efectius, però bueno, la idea és si tenim l'oportunitat de fitxar algun jugador més zero i si no, pues, tirar el que tenim i mirar d'anar entre tots pues, suplint aquestes mancances que puguem tenir. Però ja et dic, no volem buscar excuses tampoc, al final som els que som i ho tirarem endavant segur, vull dir que no hi ha problema.
Potser faltaria una davant i una darrere, que serien potser els dos jugadors que millor esteu buscant.
Sí, és que al mig del camp el tenim bastant ben cobert i potser si haguessin de reforçar una mica l'equip, o sí, a davant i a darrere hauríem de buscar sobretot un lateral dret que es pogués ajudar una miqueta també si fes falta de central, però potser la banda dreta, la defensa, la part dreta és on estem més mancats ara mateix d'efectius, sí.
Bé, el que sí que és veritat és que portem poc, però aquesta segona catalana fa patxoca, no? Jo crec que qualsevol pot guanyar qualsevol.
Sí, això sempre ha passat. Segona catalana és una categoria molt xula, hi ha molta competició, es competeix molt, els equips estan molt igualats. Pots guanyar el primer i perdre amb l'últim, però fàcilment, a més, vull dir que no pots refiar-te de ningun equip. I nosaltres doncs hem d'estar en aquesta línia, no?, de competir tots els partits a tope i mirar que bueno, hi haurà dos altres equips que potser estan una mica per sobre de la resta, però els altres segur que competirem i és una temporada difícil, en el sentit que hi haurà bastants descensos i hem de tindre punts per poder no haver de patir al final, no? Tot el que no se sap mai, si s'ha de fer, doncs es farà, però sí que és cert que és una temporada una mica típica i on tot està bastant comprimit i on hi ha bastant nivell, o sigui, el grup és un grup molt anivellat i entre cada partit és una final, sí.
I la primera, no és una final perquè tot just estem a la jornada número 6, però sí que és important sumar els 3 punts davant de l'Olivella, no?
Sí, sí, molt important. És un derbi, és un partit de cara de perro, que diuen els castellans, i la veritat és que haurem de treballar-lo bé. L'Olivella és un equip que competeix bé, que té algun jugadoret molt bo i que vindran a casa pues, a sumar, és evident, i nosaltres hem d'estar forts. Sobretot hem d'estar forts amb allò que a vegades ens costa estar, que és a darrere, hem d'estar molt, molt sòlid i a partir d'aquí construir el nostre joc i saber que si estem bé a darrere, davant segur que tindrem ocasions perquè tenim molta pólvora, tenim gent que andava molt bé i hem de competir el partit per aquí. Jo penso que l'UE ens ho posarà complicat perquè ja els he dit, és un equip que, com et dic, donen la pilota per perduda, però nosaltres hem de guanyar aquest partit i hem de tindre clar que la lliga, com et deia abans, es juga cada setmana i que cada setmana per nosaltres ha de ser la final.
Doncs Manel Rodríguez, entrenador del Moja, moltíssima sort aquest cap de setmana i moltíssima sort amb aquesta temporada al Moja. Gràcies.
Molt bé, Armand, moltes gràcies a vosaltres per haver escoltat. Adéu.
I torna ara pel pàdel, l'apunt d'aquest esport que ens fa cada dimecres l'entrenador del CIO Blèrdola, Raúl Valladares.
Hola, soy Raúl Valladares, entrenador de CIO Blèrdola. Y hoy me gustaría hablar sobre lo que nos toca vivir ahora, en estos meses, que es el cambio de temperatura, el frío, y esto hace que nuestros músculos trabajen distinto. Muy importante. A partir de... Siempre es importante la entrada en calor, pero en invierno es mucho más importante. La entrada en calor no es otra cosa que irrigar nuestros músculos, nuestros tendones con más sangre para que trabajen mejor, para que estén más... Hacen un trabajo más fluido, con más lubricación. Entonces, en verano, obviamente, es fundamental, pero en invierno es imprescindible, porque si no empiezan las lesiones, principalmente de gemelos, nuestro deporte exige mucho la parte de gemelos, hay muchos saltos, hay arranques, hay frenadas de golpe, hay cambios de dirección, entonces los gemelos empiezan a sufrir, el hombro también sufre bastante, que es el... De las partes del cuerpo que trabajan más durante un partido. Así que es muy importante calentar, hacer un calentamiento, un trote de 5 minutos mínimo, hacer un poquito de estiramiento sin llegar a estirar totalmente, un estiramiento a un 60-70% sin llegar a forzar. Luego mover todas las articulaciones que vamos a utilizar y las que no también, pero las que vamos a utilizar principalmente, hacer movimientos de calentamiento y empezar a pelotear muy suave a un 40% máximo de nuestra capacidad de golpe para ir incrementando antes del partido y llegar al momento de empezar a jugar en nuestro máximo.